Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 4 de febrer del 2024. Vinga, va, que ja ha sortit el sol fa uns pocs minuts a l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins l'entorn d'un quart de set de la tarda al canal, altra punta del país. És un diumenge meteorològicament calcat el dia d'ahir, el dissabte, amb unes temperatures fora de lloc, absolutament primaverals en un inici de mes de febrer. L'excepció tornen a ser les comarques de Lleida, on la boira ajuda que els termòmetres es mantinguin més baixos. De seguida ens ho explica tot plegat el Xavi Segura. En un diumenge de ressaca dels fans d'Eurovisió pel Benidorm Fest, que ha estat aquesta nit passada, de seguida en parlarem, d'emprenyada esportiva entre els fans del Barça i del Girona un cop més, i això és un déjà vu tremendo, amb els àrbitres, de nou amb actuacions bastant discutibles contra els interessos d'un i de l'altre, que en el cas del Barça ja no està tant en competició per la Lliga, però sí ho està clarament el Girona amb el Real Madrid. Ahir va haver-hi un estrany gol anul·lat al Girona, que hauria estat el de la victòria, i tres amonestacions poc raonables que deixen els gironins amb tres baixes molt sensibles, entre elles l'entrenador Mitchell, davant del partit que, tal com està la Lliga, sembla absolutament decisiu en la pròxima jornada contra el Real Madrid al Bernabéu. I en el cas del Barça, malgrat guanyar i fer-ho bé, va haver-hi una expulsió incomprensible al davanter Vitor Roque, que ara, evidentment, caldrà revisar. Però també és un diumenge on es constata que la política o la politicaria continua intoxicant tots els aspectes de la vida pública. Si aquesta setmana era Isabel Díaz Ayuso qui feia servir la sequera a Catalunya per vincular-ho, per una banda, amb l'independentisme i de l'altra, fins i tot, amb la desaparició dels toros a Catalunya, només faltava que ahir s'anunciés que els vaixells d'aigua que potser caldran per pal·liar una mica la sequera al nostre país vindran d'una planta desalinitzadora del País Valencià, on sabeu que governa el PP amb Vox. Molt hàbilment, el president valencià Carlos Mazón va fer-s'ho venir bé ahir per parlar de la solidaritat hídrica. És a dir, acceptant que els vaixells vindrien de Sagunt, va dir que estava conforme i que aquesta solidaritat s'hauria d'aplicar a tots els camps. Mazón apuntava en aquesta direcció i avui li ha faltat temps a determinada premsa editada a Madrid per apuntar que són els que volien aixecar fronteres els que ara demanen ajuda i requereixen de l'ajuda dels altres. Bé, sobre aquesta qüestió, dos apunts ràpids. El primer, és molt hàbil Carlos Mazón perquè el govern valencià hi té poc a dir sobre si l'aigua es porta de Sagunt o no, per dos motius. El primer, la planta desalinitzadora que hi ha a Sagunt i d'on probablement surti l'aigua és una planta desalinitzadora de l'Estat. És a dir, és una infraestructura pública, no del govern valencià, sinó del govern d'Espanya, que paguen, òbviament, tots els espanyols i que depèn exclusivament del govern d'Espanya. I, per tant, les decisions que prengui el govern d'Espanya afecten, òbviament, des de la pura cortesia política d'intercanviar opinions i de veure com es gestiona, òbviament s'ha de parlar, però és una infraestructura de l'Estat. I la segona, l'aigua, purament l'aigua, desalinitzada, òbviament, perquè és desalinitzada, ve del mar. No és dels rius que reguen el País Valencià o que podrien regar hipotèticament altres llocs. Ve del mar. No seria ben bé la idea de la solidaritat hídrica interterritorial de cedir l'aigua d'un riu, d'un cabal, d'una propietat per passar-la a una altra que ho necessita. Per tant, és molt hàbil Carlos Mazón. I més hàbils són encara els que li compren el relat i en fan una altra qüestió. Però és que, encara que fos així, encara que l'aigua fos del País Valencià i Catalunya ho necessités, és que hi ha una qüestió clau, que és que quan hi ha urgències que afecten el benestar de la població, i la sequera és un problema gravíssim que fa mal i que fa patir a molta gent, a molts sectors econòmics també, independentistes i no independentistes, seria bo que no s'hi posés un tel polític. No s'hauria de fer quan hi ha incendis i s'envien bombers d'un lloc a un altre. No s'hauria de fer quan hi ha una catàstrofe natural, un terratrèmol, una inundació gegantina. I, per tant, tampoc no s'hauria de fer quan hi ha sequera en una zona concreta. Tothom hauria d'estar una mica més al seu lloc i una mica més a la seva responsabilitat. I no és lamentablement el cas. I molt em temo que si finalment calen aquests vaixells, caldrà escoltar, caldrà llegir bastantes barbaritats. Una altra cosa és no oblidar que certament un govern com el de la Generalitat de Catalunya ha estat incapaç durant anys de fer infraestructures que potser haguessin aconseguit evitar el que està passant avui. Però una cosa és una cosa i una altra és una altra. La crítica al govern de la Generalitat per no haver gestionat millor aquesta sequera o durant anys la infraestructura per evitar la sequera és una cosa. Aprofitar que hi ha un arbre caigut per dir que això és la demostració que, etc, 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 i que les altres regions són solidàries amb aquests condicionants que us he explicat, és una altra de molt diferent. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, les 8 i 6 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs de les conseqüències de la nova proposta del govern espanyol per fer front a la sequera a Catalunya, portar aigua en vaixells des de la desalinitzadora de Sagún, al País Valencià. La Generalitat Valenciana hi està d'acord, tot i que és una planta estatal. La proposta es debatrà demà a la reunió entre el conseller David Mascort i la ministra Teresa Rivera.
Mentrestant, el govern espanyol que busca solucions per desencallar la llei d'amnistia sense tocar el text, segons el diari El País, prefereix que la tombi el Congrés abans que el Constitucional, mentre Junts obre la porta a tirar-la endavant sense eliminar les referències al terrorisme. Mentrestant, Mariano Rajoy va reaparèixer ahir a Galícia traient pit de l'ofensiva contra el procés quan era a la Moncloa.
I enmig de la crisi per la sequera, demà setmana clau per les protestes de pagesos a tota Europa. A Catalunya, dimarts comencen les grans mobilitzacions amb talls a les carreteres i marxes lentes. Els agricultors s'alcen per la política agrària europea, la manca d'ajuts al sector, l'augment de costos de producció i l'excés de burocràcia.
També parlarem del nou representant de Televisió Espanyola a Eurovisió, serà la banda Nebulosa, duet valencià, que durà la cançó Zorra al festival. La catalana Sofia Coll, en canvi, va quedar en penúltima posició, tot plegat en una gala, de nou, amb barrades tècniques que van afectar especialment la darrera de les actuacions, la de la banda El Macor.
I avui és el gran dia del cinema català amb l'entrega dels Premis Gaudí. La favorita és Criatura, d'Helena Martín, amb 15 nominacions. El biòpic d'Eugenio Sabent Aquell compta amb 13 estatuetes i 20.000 espècies d'abejas i un amor completa la llista de les més nominades.
Continua segon a la Lliga, un punt del Real Madrid, que poden ser 4 si els blancs guanyen aquesta nit el derbi contra l'Atlético. Els gironins van empatar ahir a 0 amb la Real Societat després que del Cerro Grande anulés des del VAR un gol legal i Angel i Gil Manzano expulsés l'entrenador Mitchell i ensenyés la cinquena groga a Blini i Angel, targetes que els impediran ser dissabte vinent al Bernabéu. També es va queixar de l'arbitratge l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, per l'expulsió de Vitor Roque, tot i guanyar l'Alavés per 1-3 amb gols del mateix Roque, Lewandowski i Gundogan.
I el temps, avui es mantindrà l'ambient primaveral i passarem del fred d'ara a primeres hores a un migdia molt suau amb màximes que poden assolir localment els 24 o 25 graus a les comarques de Girona, tot plegat amb sol en general amb l'excepció del Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on les boires duraran força hores amb ambient clarament més fred.
Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us dèiem, l'aigua per mirar de pal·liar la sequera a Catalunya podria venir amb vaixells des del País Valencià. La proposta que vol fer el govern espanyol a Catalunya, transportar aigua des de la desalinitzadora de Sagún, ho anunciava ahir el govern valencià, no el govern espanyol, no el govern català, sinó el govern valencià, després que la ministra Teresa Rivera li va explicar el pla al president del govern de la Generalitat, Carlos Mazón, abans que Rivera es reuneixi demà dilluns amb el conseller David Mascort. De moment se n'han donat pocs detalls a aquesta qüestió perquè, òbviament, la part implicada, que és el govern de Catalunya i la Moncloa, no n'han donat aquests detalls, però segons apunten fonts coneixedores del projecte a la premsa, la idea seria que si la sequera continua empitjorant, a l'estiu poguessin arribar al port de Barcelona dos vaixells diaris carregats d'aigua. Serien, segons destaca El País, 7 hectòmetres cúbics d'aigua. La Vanguardia diu que la mesura no seria immediata, que el transport podria començar a l'estiu, segons com evoluciona la sequera. Mentrestant, en els pròxims mesos s'acabarien d'enllestir els preparatius logístics. La idea, per tant, si fos així, si totes les administracions ho acceptessin, de portar aquesta aigua des del País Valencià, descartaria l'arribada d'aigua de l'Ebre, connectant la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona amb la xarxa metropolitana de Barcelona. Opció que, sobretot, el que té és un ampli rebuig des de les Terres de l'Ebre, tot i que alguns sectors econòmics defensen que és l'opció més senzilla i, de fet, més eficient. La proposta del govern espanyol evitaria aquest conflicte territorial i garantiria el subministrament en cas de necessitat extrema. Pel govern, com destaca el periòdico, el pla seria una mena de pagat que només s'hauria d'aplicar si els serveis essencials estan en risc. Serà, en tot cas, es debatrà tota aquesta qüestió, la reunió de demà entre la ministra i el conseller, que es posarà negre sobre blanc, i segons diu el diari, es discutirà també el finançament, qui pagarà el cost dels enviaments. El País apunta que la Generalitat hi posaria els vaixells i el govern espanyol hi posaria l'aigua, que s'enviaria, com dèiem, diàriament mentre fos necessari. Com dèiem, la confirmació de la notícia va arribar via govern valencià, que s'avançava d'aquesta manera a l'anunci, tot i que en realitat, dins del projecte, el govern valencià i pinta relativament poc, perquè l'aigua que es portarà, un, ve del mar, i segona, la desalinizadora és propietat estatal. Tot i així, el president Carlos Mazón va capitalitzar la notícia i va sortir a dir que ell hi dona el vistiplau perquè està a favor de la solidaritat entre territoris.
Yo entiendo que haya agua desalada que se vaya a Cataluña, me parece bien, y me parece bien porque el agua desalada es buena para cuestiones de emergencia y para agua de boca, no para agua de riego. Pero estoy a favor que intentamos por fin en España que el agua es de todos, a ver si eso anima a los demás a darse cuenta de que aquí lo estamos pasando muy mal también.
Està ben jugat per Carlos Mazón. És cert que la declaració en si no té cap màcula, no és una queixa. El que sí que crea o envolta la qüestió d'un relat, que és el de donar permís, que no és exactament el de la realitat. I aquest relat s'ha, en fi, ha aparegut de forma intensa a bona part de la premsa, que avui no només l'omple de crítiques al govern de la Generalitat, sinó que valida aquesta idea de la solidaritat entre regions. El diari El Mundo titula, per exemple, Mazón portarà aigua de Sagunt a Catalunya. Sembla que sigui el president valencià que agafi un vaixell i el porti fins al govern de la Generalitat, pràcticament. I diu que el govern valencià ha deixat de banda les diferències amb la ministra Rivera per predicar amb l'exemple i mostrar generositat amb d'altres regions necessitades. També hi ha un editorial al diari ABC en què bàsicament parla de com els independentistes, que són els que volien aixecar les diu murs i fronteres, són els que ara demanen ajuda, no? També, atenció, opina l'exministre Jorge Fernández Díaz de la Razón, que no parla del seu tema, però sí que parla de la sequera. Diu que la Generalitat, en lloc de preocupar-se per l'amnistia de Puigdemont, s'hauria d'haver ocupat de prevenir la sequera, i remarca que la Conferència Episcopal Tarragonense sí que ha fet pública una nota amb oracions per demanar pluja. Del cas de l'Operació Catalunya no en diu res, se n'ha oblidat Jorge Fernández Díaz. Les crítiques a la Generalitat també són generalitzades, certament, a tota la premsa. Una cosa és una cosa i l'altra és l'altra. A La Vanguardia, Jordi Juan atribueix la crisi actual, certament, a la falta d'inversions de l'Agència Catalana de l'Aigua durant els governs de Convergència i els seus successors. El País, Milagros Pérez Oliva, diu que la falta de previsió a Catalunya s'ha d'imputar als anys de retallades i als anys de vedades del procés, mentre l'editorial de l'ABC deia que el blindatge de l'aigua a Catalunya no ha estat una prioritat dels seus governants des de fa dècades. Demà, en tot cas, la ministra Teresa Rivera, el conseller David Mascort, es reuniran. De moment, el govern espanyol i la Generalitat no han donat, insistim, més detalls, es remeten a les explicacions que donaran un cop acabi la trobada. La Generalitat, per ara, només admet contactes entre Aquamet, que és l'empresa estatal que gestiona la planta de Sagunt, i l'empresa pública Aigües Ter Llobregat, que seria l'encarregada de coordinar el trasllat. Tot això arriba 72 hores després que bona part de Catalunya, el territori almenys on hi viuen 6 milions de persones, entrés en emergència per sequera. Doncs bé, aquesta declaració d'emergència també permetrà accelerar obres d'ampliació i de millora de la xarxa d'aigua subterrània a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament ha tramitat un decret que destina gairebé 14 milions i mig d'euros, que també servirà per augmentar en un 20% el volum d'aigua disponible pel rec i per la neteja de carrers. Són obres que han de començar entre març i setembre i la previsió és que estiguin enllestides l'any que ve. Després que s'hagi activat aquesta alerta màxima per sequera, l'Ajuntament també ha limitat el rec a la supervivència i només es pot regar amb aigua no potable. De tot plegat en parlarem a quarts de 10 del matí amb Marc Oliva, president de la Comissió Canvi Climàtic i Economia Circular dels Enginyers Industrials i membre de la coordinació de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Serà aquesta setmana clau per la gestió de la crisi de la sequera a Catalunya, per tant, amb aquesta reunió de demà, i setmana també marcada en vermell per les protestes dels pagesos a tota Europa, que òbviament són un dels sectors més afectats per la falta d'aigua. De fet, després de dies en què el protagonisme l'ha tingut la pagesia més del centre d'Europa, aquesta setmana les mobilitzacions s'escampen per tota la península Ibèrica amb crides a tallar carreteres i dificultar la circulació perquè les administracions escoltin les demandes dels pagesos. D'aquesta manera, tots els sindicats agraris de Catalunya se sumen a les reivindicacions europees, que sabeu que les últimes setmanes han convocat concentracions fins i tot a les portes del Parlament Europeu. Dijous, per exemple, prop de 1.300 tractors arribats a mig continent van col·lapsar a Brussel·les i van encendre fogueres just davant de l'Eurocambra. A Catalunya, les concentracions comencen demà passat dimarts, amb talls a tot el país, des de l'àrea de Barcelona, passant per Ponent, per Girona i també al sud, amb aquests motius, que els pocs ajuts dels agricultors, tot i la sequera, l'augment de preus i dels costos de producció, aquest excés de burocràcia consideren, o les exigències de la nova política agrària que gestiona les subvencions que es donen a la producció agrícola a tota la Unió Europea, doncs estan complicant la manera de treballar. A la resta de l'Estat s'hi posaran abans. Demà ja s'han convocat mobilitzacions a diverses comunitats autònomes, tot plegat l'inici de protestes que els pagesos esperen que siguin constants fins al 21 de febrer, que és quan el sector agrari de tot l'Estat es concentra a les portes del Ministeri d'Agricultura a Madrid. En té més detalls Víctor Cullell.
Sí, s'espera que els sindicats puguin anar convocant encara més manifestacions a mesura que passin els dies abans d'arribar al dia 21. Ho ha dit a RAC1 el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, que creu que les manifestacions, entre cometes, s'encomanen i contribueixen a propagar-se. Tot i això, també RAC1, un dels organitzadors de la manifestació de dimarts a Lleida, Toni Martínez, de la plataforma 6F, creu que encara hi ha marge per poder arribar a algun acord amb les administracions.
Hi ha una mica de mimetisme, no? Si el veí doncs també diu alguna cosa, doncs bueno, t'ha fet doncs que bueno, que hi hagués un despertar de dir que estàvem descontents, però que no, que fins ara doncs no es donaven respostes.
Pot haver marge que ens diguin que hi haurà una flexibilitat de la PAC, que ens canviïn tàmits de l'administració, que ens omplenin menys de papers.
Els pagesos demanen que aquells sindicats que de tant en tant tenen l'oportunitat de trobar-se amb el Ministeri facin més pressió per aconseguir les demandes que reclamen a les mobilitzacions.
Gràcies, Víctor. El cas és que els pagesos no entenen que no s'hagi pogut desencallar la situació tenint en compte les revoltes d'aquestes últimes setmanes. N'ha parlat a RAC1 el president de Saja de Lleida, Pere Roquer, que treu pit de la capacitat mobilitzadora que ha tingut el sector dels pagesos.
Estem parlant de més de 21 països a nivell europeu que s'estan sortint al carrer, el sector agroalimentari, per dir prou d'aquesta situació que ens està marcant Europa, que està passant a tots els països, França, Alemanya, Holanda, Bèlgica, etc. Des de fa més de 3 setmanes no han sigut capaços de dir què li passa al sector agrari europeu.
Per cert, i un punt interessant d'aquestes revoltes dels pagesos és la qüestió política. Els pagesos catalans es desmarquen totalment dels sindicats espanyols d'aquest àmbit, que més aviat tendeixen, diuen, a l'extrema dreta. En declaracions a RAC1, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, reconeix que no és normal que estiguin naixent associacions del no-res amb centenars de membres i que dels integrants de la plataforma 6F, i que un dels integrants de la plataforma 6F, Toni Martínez, creu que no ha de desviar l'atenció de les demandes dels pagesos.
N'hi ha que veus que neix un grup, diuen, i tot de cop hi ha 500 persones i hi ha alguna cosa doncs que no acaba anant, i per tant aquí també fa tu fillo doncs que, bueno, que això pugui acabar sent utilitzat, i crec que no hauria de ser.
No estem en política, ni si és d'extrema dreta la concentració, ni si és d'Espanya. Moviment transversal, que això no ens afecte. No ho mirem, ara no ho estem mirant, això.
Però sobre això us recomano avui que llegiu molt l'article d'Enric Julián a La Vanguardia, que fa aquest anàlisi del pes polític que estan tenint algunes d'aquestes protestes al conjunt d'Europa. En el cas d'Espanya, amb el pes de Vox en algunes de les protestes, però també aquestes convocatòries de l'Estat que han aparegut per grups de WhatsApp i que ha sabut capitalitzar l'ultradreta fins al punt que el manifest principal que crida la pagesia a manifestar-se, que no se sap ben bé d'on ha sortit, recull punts clarament lligats a Vox, com la derogació de l'Agenda 2030 o aplicar una llei electoral que doni més pes a l'Espanya interior. Al PP li preocupa la situació, explica Juliana. Alberto Núñez Feijóo ja ha convocat per demà els seus consellers d'Agricultura, i un dels problemes que té és que no en són gaires, perquè amb els acords amb Vox ha decidit cedir aquesta cartera als ultres. Ha passat, per exemple, al País Valencià, ha passat a l'Aragó, ha passat a Castella i Lleó, i també temen els populars que l'auge de les protestes tot just ara pugui donar una mica d'aire els ultres de cara al context de les eleccions gallegues i que, per tant, Vox esgarrapi vots que siguin importants per la revalidació de la majoria absoluta del PP el dia 18 de febrer. La qüestió, però, diu Juliana, no és exclusiva de l'Estat. A tota Europa l'ultradreta està capitalitzant la protesta dels pagesos. A França, amb Emmanuel Macron intentant posar-se del costat de la pagesia per tant d'interceptar el pes que hi té reagrupament nacional de Le Pen, però també a Alemanya hi ha competició entre la CDU i la AfD, i a Itàlia entre Giorgia Meloni i la Lliga de Matteo Salvini. Per tant, molt interessant, ja no només per les reclamacions purament dels pagesos, sinó per el pes que pot tenir políticament a tota Europa. A tota Europa i a Espanya, on un altre mal de cap pel govern d'Espanya són aquestes, no només aquestes protestes de la setmana que ve, sinó les perspectives electorals socialistes a Galícia, les eleccions, mentre no es desencalli la llei d'amnistia. Avui llegim al diari El País que Junts per Catalunya, sobre aquesta qüestió, obre la porta a tirar endavant la llei d'amnistia sense tocar o sense eliminar les referències al terrorisme, per tant buscant altres alternatives. Segons escriu Carlos Cué, el partit està disposat a escoltar propostes diferents per trobar aquesta solució creativa que desencalli les negociacions. L'article diu que els últims dies ja hi ha hagut contactes entre el PSOE i Carles Puigdemont, o els de Junts, però sense papers damunt la taula. Pedro Sánchez, que té clar que ha de convèncer Junts perquè l'amnistia s'aprovi al Congrés, però no vol modificar el text. I aquí està el conflicte. Abans que canviar-lo, diu Cué, el PSOE està disposat a que el tombi al Congrés. I és preferible, creuen, que passi això que no pas que el Constitucional o la Justícia Europea també l'acabin tombant. Per cert, Cué també detalla converses prèvies a la votació de la llei de dimarts passat. Apunta que Junts i el PSOE van mantenir una videoconferència dilluns a la nit. Per part dels juntaires hi havia Puigdemont, Jordi Turull i Míriam Nogueras, i per part dels socialistes Santos Cerdán i Francisco Serrano, que és la seva mà dreta. Segons Cué, va ser una discussió intensa i sobretot política, perquè els independentistes volien anar un pas més enllà en l'amnistia per evitar el moviment de jutges com Manuel García Castellón, però els negociadors del PSOE consideraven impossible cedir a les exigències. Finalment, sabeu, dimarts el text no va superar la votació i molts socialistes van criticar Junts per haver caigut a quatre grapes, creuen, en la trampa del jutge García Castellón. Doncs en paral·lel a aquestes converses entre bambolines, en públic el govern espanyol intensifica la pressió cap a Junts. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va defensar ahir des d'aquest programa que no es poden anar fent cops de volant per esquivar maniobres judicials.
Tenim uns jutges que actuen més amb motivacions polítiques que una altra cosa, això nosaltres ho hem denunciat d'una forma molt clara, però també val a dir que el que no podem estar fent tampoc és anar adaptant les lleis i les iniciatives que fem a l'última decisió d'un jutge. Jo crec que nosaltres hem de ser capaços de construir una llei d'amnistia que sigui molt sòlida jurídicament, que passi tots els filtres i sobretot que sigui efectiva. No?
I si afegia Pere Aragonès en declaracions a l'agència EFE, el president adverteix a Junts que si tiben tant la corda s'acabarà trencant.
Llevamos tantos años trabajando para una amnistía que ahora que lo tenemos en nuestras manos, creo que la ciudadanía de Cataluña no perdonaría que esta oportunidad se desvaneciera por los intereses que sean o por las diferencias legítimas que pueda haber. Por lo tanto, hago un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes para poder avanzar.
Aragonès recorda que hi ha més de 1.000 persones pendents que s'aprovi la llei per resoldre la seva situació judicial. I és evident que l'amnistia és el gran mal de cap per al govern d'Espanya, d'aquestes perspectives electorals a Galícia, quan només queden dues setmanes. Pedro Sánchez, però, manté el compromís d'exhaurir el seu mandat. El president espanyol i líder del PSOE ho deixava ben clar ahir en un acte de la campanya electoral de les gallegues, recordant que li queden 1.260 dies a Moncloa, per tant, 3 anys i mig llargs.
Vamos a hacer grandes cosas en los 1.260 días que nos quedan de legislatura. Y os digo, a nosotros se nos van a hacer muy cortos, porque tenemos tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que cambiar y avanzar, y a otros, pues a Feijóo y a Abascal, se les va a hacer extraordinariamente largo.
I és que llei d'amnistia a banda, ara una de les grans preocupacions de Sánchez i de la resta de líders espanyols són les eleccions gallegues, que seran d'aquí a 15 dies, el 18 de febrer. Avui hi ha una enquesta al Mundo que diu que el PP continua afincat a la majoria absoluta i, per tant, descarten l'opció que el bloc d'esquerres pugui sumar i descavalcar els populars. Un diagnòstic contrari al que apunten d'altres enquestes publicades fins ara, com per exemple la de CIS, que assenyalava que el partit de Feijóo podria perdre la majoria absoluta i que presentaven un escenari més ajustat. De fet, per intentar mantenir la majoria absoluta, el PP s'ha bolcat a la campanya electoral. Albert Núñez Feijóo pràcticament s'ha instal·lat a Galícia i ahir fins i tot va reaparèixer Mariano Rajoy, I no ho va fer de qualsevol manera, sinó que va participar al míting multitudinari del dia que el PP feia a Pontevedra, amb milers de persones a la plaça de Toros. L'expresident espanyol no va parlar de l'Operació Catalunya, que, recordeu, l'assenyala de ple, però sí va reivindicar la feina feta durant els anys de procés.
L'amnistia solo tiene un objetivo, 7 votos. Y l'amnistia quiere que los que violaron la ley y la Constitución quieren que esos sean los buenos. Y los jueces, fiscales, el gobierno que aplicó el artículo 155 hizo que se cumpliera la ley en España, ahora parece que vamos a ser los malos.
Tot plegat, per tant, en una campanya electoral gallega condicionada de ple per la política estatal. Enviat especial de RAC1 a Galícia, Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. El PSOE i el PP fan servir Catalunya per amanir la campanya gallega. Uns i altres, això sí, amb diferents interessos. Per Sánchez, l'independentisme està controlat.
La normalización total de Catalunya no vendrá de la noche a la mañana. Pero mi convicción de normalizar la situación en Cataluña es total, porque eso es bueno para Cataluña y es bueno para España.
El PP, però, aprofita la inestabilitat del Congrés per demanar la majoria absoluta de Rueda. Amb un to molt més dur de l'habitual, Feijóo criticava l'alternativa gallega.
Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez y sus socios. Galicia no necesita aquí un Puigdemont con otro nombre. Menos soberanismo y más autonomismo. Menos Sánchez y más Rueda.
El PP gallec insisteix en demanar la mobilització dels seus votants. No se'n refien de les enquestes i obertament reclamen no caure en el mateix parany de les eleccions espanyoles, quan confiaven en tenir prou diputats per arribar a la Moncloa.
Però com dèiem, Arnau, un dels protagonistes del dia ahir a Galícia va ser Mariano Rajoy, que va ser molt dur contra l'independentisme, també contra Pedro Sánchez, amb una reaparició que no va defraudar ningú, va animar els milers de simpatitzants populars que eren a Pontevedra, a la plaça de Toros, també amb alguna relliscada, Arnau.
Exacte, Rajoy va ser el més aplaudit de la tarda. Només començar, es va emportar una gran ovació.
O sempre presidente Mariano Rajoy, una persona queridíssima en la seva terra.
Va bromejar amb les esquerres gallegues.
Dejaron de gobernar, siguen a la espera y lo que les queda.
I va bromejar amb el govern espanyol.
Yo no vengo a hablar del gobierno y si me distraigo y deslizo algún comentario es sin querer y no quiero que por eso se me acuse de provocarle a nadie una pesadilla, incluso un síncope.
De tots plegats, diu, no cal que votin al PP, o potser sí.
No queremos que nos voten. No, que nos voten, si nos voten.
Rajoy també va barrejar naps i cols amb els independentistes, en aquest cas per la trama russa del procés.
No queremos que nos gobiernen los que le dan indulto a los independentistas. Ni los amigos de Putin, que hay que tener un par. Los amigos de Putin.
Aquesta setmana Rajoy continuarà en campanya per diferents pobles de Galícia.
Gràcies, Arnau. Dos minuts i arribarem a 9:15. Més enllà d'aquesta qüestió política, no ha tingut l'efecte polític que ha tingut d'altres ocasions, però ahir va ser el Benidorm Fest en una final amb errades tècniques, de seguida ho explicarem, però on es va decidir que la representant de Televisió Espanyola a Eurovisió sigui la proposta nebulosa que s'hi presentarà amb aquesta enganxosa cançó que es diu Zorra. Estoy en un buen momento. Aquesta és la cançó amb aires de reivindicació feminista que va guanyar el concurs de Benidorm Fest i, per tant, representarà des del País Valencià a Televisió Espanyola, en aquest cas a l'Eurovisió de Suècia. És una de les cançons clarament més populars d'aquesta edició, que s'està cantant. Aquesta frase, aquesta paraula de zorra ha estat marcant tots aquests dies Benidorm. Aquest era el moment en què els proclamaven com a guanyadors.
Ya tenemos representante a Eurovisión. Ellos son Nebulosa.
Va guanyar Nebulosa, es va quedar, per tant, sense victòria la catalana Sofia Coll, que va quedar ahir a la final penúltima. I ens va quedar a les portes el gran favorit de l'edició, almenys sobre les enquestes, que és San Pedro. Aquest bolero va ser insuficient per aconseguir arribar fins a Eurovisió. En va seguir tots els detalls del nostre expert en Eurovisió, enviat especial de RAC1 a Benidorm, Jordi Ramos.
Sofia Coll sabia que la remuntada era complicada, però igualment valora l'experiència del seu pas pel Benidorm Fest.
T'emportes molts aprenentatges i molts dels que segur que ara mateix no ets conscient que has fet, no? A partir d'ara doncs es ve molta música i tot aquest univers que hem creat doncs a seguir explotant-lo perquè em fascina i penso que és un univers xulíssim.
El futur dels Nebulosa, en canvi, ha canviat de dalt a baix. Ara ells són els candidats a Eurovisió el proper mes de maig a la ciutat sueca de Malmo. El duet haurà de fer gira per buscar els vots a tota Europa i ja prepara la versió en anglès de Zorra. Per cert, que també s'haurà d'adaptar a les normes del concurs internacional, que no accepta l'excepció meuca de la paraula zorra, i li hauran de dir com l'animal.
Com dèiem, gràcies Jordi, a la gala hi va haver-hi problemes tècnics, però com en totes aquestes, en les semifinals també n'hi va haver-hi, doncs a la final també, sobretot en l'actuació de l'últim candidat, que és el cantant Almacor. Perquè les llums i els efectes visuals, que eren molt importants, es sembla, en la seva proposta, van fallar en la final. Fins i tot una de les presentadores, Ruth Lorenzo, va aprofitar una pausa, hi ha un vídeo estupendo fora de càmera, en què ella diu que això no pot passar, i va anar a parlar amb l'artista. Molt enfadada es va queixar dient que no pot passar això en una final del Benidorm Fest. L'equip del Macor, per cert, que davant d'això, sentint-se perjudicat, va demanar que es pogués repetir l'actuació, però se li va denegar. Els presentadors es van disculpar en nom de l'organització. Així va acabar aquesta final del Benidorm Fest. 1:02. Per damunt de 2:15. Mentrestant, en plana esportiva, la polèmica arbitral que continua bullint a la Lliga Espanyola després dels partits del Girona i del Barça ahir i abans del derbi Madrid-Atlético d'aquesta nit. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Va haver-hi moments complexos tant al camp del Girona com a Barcelona, i passi el que passi avui al Bernabéu, el Real Madrid continuarà líder perquè el Girona va empatar 0 a casa amb la Real Societat.
Sí, els gironins són segons a un punt del Madrid, que es pot escapar a 4 si guanya aquesta nit el derbi contra l'Atlético. El Girona-Real Societat d'ahir, 0-0, va ser un bon partit, millor del que pot fer semblar el marcador, però no el recordarem segurament pel futbol, sinó per l'actuació arbitral de Gil Manzano a la gespa de Montilivi i de Del Cerro Grande a la Sala Bar. Una actuació arbitral que va motivar aquesta reacció de l'estadi del Girona. Mira Montilivi!
Doncs déu-n'hi-do, un clàssic a seguir al Madrid, perquè efectivament en aquesta competició per la Lliga ahir els gironins es van sentir clarament perjudicats per l'actuació arbitral. Crònica del narrador del Barça, Jugarracú, Miquel
del
Agut.
Ai,
del Girona, perdó. Del Girona, Jugarracú, Miquel Agut. Miquel, bon dia.
Bon dia. Qualsevol diria que el Girona ha deixat de ser l'amable candidat a l'Èster a un temible candidat al títol. Ahir va empatar 0 contra la Reial Societat en un partit amb una part per cada equip, però marcat per l'arbitratge. A la primera part, gol anul·lat a Iangel per un fora de joc previ que va revisar el VAR 40 segons abans. Mitchell se'n feia creus.
Además que es cambio de posición, que hay dos o tres despejes de situaciones controlables por la Real Sociedad y no tiene mucho sentido.
Un tècnic, el madrileny, que va acabar expulsat per això.
Tenía el balón sabio, le hacen falta, le dan continuidad y luego intenta dar un pase y la pierde y digo que eso no es una ley de la ventaja, que es falta, pero en ningún momento falto el respeto a nadie, que me esperaba la tarjeta amarilla y no la roja.
Mitchell no dirigirà el Girona al Bernabéu i Blin no hi serà, va veure la cinquena groga ja amb el partit finalitzat.
Only two minutes, esas han sido las palabras. Creo que es igual un poco excesivo también, porque tampoco me parece que haya hecho ningún gesto feo a nadie.
Un Girona que espera recórrer la groga a Blin i la vermella a Mitchell, tot i que no té gaire confiança en una resolució favorable. Per cert, ahir no va jugar Dovbyk, el màxim golejador de l'equip, per molèsties en un genoll, pel que sembla són poca cosa i podria arribar al partit del Bernabéu.
Doncs se sent perjudicat el Girona per l'arbitratge ahir en el seu partit, que va, recordem, va acabar empatat a 0, i com dèiem, amb el Madrid amb la possibilitat d'escapar-se a la Lliga amb una jornada abans de jugar precisament contra el Girona. Esperem amb interès en tot cas l'àudio del VAR del gol anul·lat al Girona. Encara no s'ha publicat per veure quines són les conclusions, però en tot cas Mitchell, Blind i Angel, si no prosperen recursos, doncs seran baixa per aquest Real Madrid-Girona de dissabte que ve el Santiago Bernabéu. També es va queixar de l'arbitratge de nou l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, tot i guanyar 1-3 a l'Alavés a Mendizorroza, en aquest cas per l'expulsió de Vitor Roque. Des de Vitoria, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Per fi, reacció, sobretot a partir de la sortida de pilot, el control i el talent dels adolescents. Lamine Yamal va ser el far genial de l'atac i Cubarsí va ser imperial a l'eix de la defensa. També Xavi va encertar amb l'invent que repetirà d'utilitzar Christensen de pivot a la base del quadrat. Això va permetre apropar Pedri i l'assistent i golejador Gundogan a l'àrea. El 3-1 a Vitoria també s'explica amb l'entrada de Vitor Roque, el gol immediat i l'expulsió injusta per doble groga que recorreran. L'actuació de Martínez Munuera va encendre de nou Xavi.
Yo solo pido que nos dejen competir. Solo pido esto, porque hoy es otro error flagrante, sin más. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Lo que siento yo. Pero ya no voy a hablar nunca más. Nunca más de los árbitros.
El gran assenyalat del vespre va ser Cancelo, superat i amb errades clamoroses va ser canviat a la mitja part per Héctor Fort. Tot i alguns trams de patiment, Xavi va marxar content.
Gràcies, Marta. I en tot cas, de forma sorprenent, però el Barça ha retallat distàncies amb el Girona, això sí, dos punts menys, per tant es queda a sis. I aquesta nit, com dèiem, haurà d'estar l'expectativa d'aquest Real Madrid-Atlètic de Madrid, partidàs, per cert, a les 9 de la nit al Bernabéu, amb la prèvia també marcada per aquestes polèmiques arbitrals.
Sí, perquè l'entrenador dels blancs, Carlo Ancelotti, va voler contestar amb contundència a la seva roda de premsa prèvia ahir Xavi Hernández, que divendres havia dit que la Lliga està adulterada per les pressions de Real Madrid Televisión sobre els àrbitres.
Pienso que yo soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español. Entonces no preguntas más de esto porque no quiero bajar, que es un, no es un nivel por profesionales.
Pel partit d'aquesta nit, Ancelotti té el dubte del central Antonio Rüdiger, tot i que l'ha inclòs a la convocatòria. Té Militao i Alaba lesionats i Tchouaméni, la solució que ha fet servir últimament per l'eix de la defensa, sancionat. Si guanya el Madrid, com dèiem, s'escaparà a 4 punts del Girona abans de rebre els gironins dissabte vinent al Bernabéu. A la banqueta de l'Atlético, Diego Simeone compta amb Morata, que es va perdre per molèsties l'últim partit contra el Rayo. No va revelar si serà titular o jugarà d'inici l'ex-blaugrana Memphis, que està en ratxes. Un enfrontament entre Madrid i Atlético que té tres precedents d'aquesta temporada, amb dues victòries atlètiques, dues a la Copa fa dues setmanes i a la Lliga a la primera volta. Això sí, totes dues al Metropolitano. La victòria del Real va ser a les semifinals de la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Sentim Simeone.
Bueno, creo que jugamos dos partidos de local y uno de visitante, porque el ambiente de Arabia va a ser un poco similar al que mañana nos vamos a encontrar en el Bernabéu. Y bueno, ellos ahí son fuertes, claro.
El derbi Real Madrid-Atlético, a les 9 en directe al Superesports de RAC1, en Damià López al Bernabéu, amb arbitratge de Sánchez Martínez i Prieto Iglesias al VAR amb V. Per cert, Xavi, segons el diari francès Le Parisien,
sí,
Kylian Mbappé ja ha decidit fitxar pel Real Madrid.
Estem al febrer, eh? Es farà llarg, això, eh? O sigui, un altre cop, un altre any, no, eh? Que ho resolguin abans, com a mínim. Gràcies, Quim.
Fins ara.
8:37, si deixem la qüestió esportiva d'aquest Barça, d'aquest Girona, del Real Madrid, i ens centrem en la qüestió internacional. Matí, en què hem d'estar pendents de Xile, perquè l'onada d'incendis forestals que cremen al centre del país des de divendres ha arribat ja a zones habitades de la costa, i aquesta matinada, atenció, que el govern ha informat de 51 morts. 51 morts pels incendis a Xile. És un balanç encara provisional, però que ha pujat molt en les últimes hores, perquè les flames han arribat a milers d'habitatges de l'àrea de la ciutat de Valparaíso. Aurora Rodríguez.
És una zona molt densament poblada, amb prop d'un milió d'habitants, molt d'ells residents a cases que toquen el bosc. Tot plegat enmig d'una onada de calor sense precedents, que ha deixat temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. El president Xile, Gabriel Boric, ha decretat l'estat d'excepció per catàstrofe a la zona per poder-hi mobilitzar el màxim de recursos possibles. I és que hores d'ara els focs encara no estan controlats. A banda, la ministra d'Interior també ha dit que hi ha indicis que el focus més perillós podria haver estat provocat.
I encara plana internacional, els Estats Units i el Regne Unit han tornat a bombardejar aquesta matinada posicions dels rebels hutis al Iemen. És la tercera i també la més contundent operació conjunta entre Washington i Londres, a la regió que viu el moment més tens des que va començar la guerra a Gaza el 7 d'octubre. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla, bon dia.
Bon dia. Una coalició internacional liderada per Washington i Londres i amb el suport de 6 països aliats, entre els que hi ha Austràlia, el Canadà i Països Baixos, ha fet una nova demostració de força a l'Orient Mitjà. En aquesta ocasió, la represàlia s'ha dirigit contra els hutis, un grup rebel que porta des del 2015 intentant fer-se amb el control del Iemen. Igual que Hamas i Hezbollah, formen part de l'eix de resistència liderat per l'Iran i que té com a enemics declarats Israel, els Estats Units i Occident en general. Des que va escalar la guerra a Gaza, estan alterant amb els seus atacs la normalitat del transport marítim al Mar Roig, un pas clau per al comerç internacional situat al sud del canal de Suez. La resposta a gran escala de la coalició liderada pels Estats Units és la més contundent de les tres que han fet conjuntament amb Londres. S'ha dirigit contra diversos punts de llançament de míssils i drons d'aquest grup rebel, així com centres d'operacions i emmagatzematge. Concretament, els bombardejos han impactat a 39 objectius repartits per la capital, Sanaa i fins a 5 províncies diferents del Iemen. Els Houthis ja han avisat que respondran i seguiran atacant vaixells comercials mentre duri l'operació militar d'Israel a Gaza.
Gràcies, Javier. Tot plegat, com dèiem, enmig de l'escalada de tensió que han provocat els atacs nord-americans. La matinada de divendres a dissabte, com a represàlia per la mort de 3 soldats. Ahir l'Iran acusava el govern de Joe Biden de violar la sobirania de l'Iraq i de Síria amb els atacs, i l'Iraq anunciava que presentaran una protesta oficial a Washington per la mort de desenes de civils i no pas de milicians, tal com deia l'exèrcit americà. En total, segons l'últim balanç de víctimes, haurien mort 45 persones en aquests atacs dels Estats Units. També Rússia ha demanat una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU. Per la seva banda, la Unió Europea de moment evita el cos a cos amb els Estats Units. El cap de la diplomàcia dels 27, Josep Borrell, però demana a uns i altres que evitin l'escalada de tensió.
Certament, cada incident contribueix a l'escalada. Tots els ministres han expressat la seva preocupació. Només ens queda recordar a tots els actors que aquests atacs i contraatacs poden derivar en un incident més greu.
Doncs aquestes són les paraules de Borrell, que parlava ahir des de Brussel·les després d'una trobada informal dels ministres d'Exteriors a la Unió. Mentre continua aquesta implicació del govern i de l'exèrcit nord-americà en aquesta crisi del Pròxim Orient, Joe Biden ha superat aquesta matinada la primera cita de les primàries demòcrates a Carolina del Sud de cara a les eleccions del novembre. El president nord-americà ha guanyat la seva, o ha aconseguit la primera victòria a l'estat que dona el tret de sortida al procés electoral demòcrata. L'èxit de Biden no ha agafat, evidentment, ningú per sorpresa, perquè tenia pràcticament garantida la primera posició. De fet, el president tenia tant d'avantatge respecte als seus oponents que molts mitjans van anunciar les seves projeccions gairebé 25 minuts abans que es tanquessin els centres de votació. Per cert, sobre aquestes eleccions nord-americanes, molt interessant avui, si teniu l'ocasió, llegiu-lo, l'anàlisi que fa el diari El País de l'efecte que podria tenir, atenció, Taylor Swift, la cantant, en les votacions del novembre. Tot plegat després que els seguidors de Donald Trump han fet córrer una mena de teoria conspiranoica que diu que l'artista, que consideren pròxim a Joe Biden, formaria part d'una operació pràcticament psicològica i mediàtica per reclutar votants per Biden. Un pla que tindria, diuen, una gran acció final diumenge que ve durant la Super Bowl, on, diuen, tot estaria trucat, fins i tot els equips que juguen la final, perquè Taylor Swift declari el seu suport públic a Joe Biden davant de milions de persones. Bé, més enllà d'aquesta teoria conspiranoica, El País analitza la influència real que té Taylor Swift, que té centenars de milions de seguidors, i que pot tenir en l'electorat nord-americà si donés suport a algun dels candidats. De fet, l'artista, és cert, ja va donar suport a Joe Biden en les últimes eleccions. I encara parlant de qüestions internacionals, en aquesta crisi del comerç mundial que hi ha pel bloqueig i per les dificultats que hi ha al Mar Roig, s'hi suma, atenció ara, l'altra artèria del trànsit marítim mundial, que és el canal de Panamà. És molt interessant avui la doble pàgina que hi dedica La Vanguardia, perquè diu que la sequera, la conca hidrogràfica del canal, viu la segona pitjor sequera de la seva història. I com que hi ha aquesta sequera, això dificulta el pas dels vaixells de més calat per les rescloses, perquè no hi ha prou aigua. I ja està haver-hi busos d'embarcacions. L'alternativa per carretera, que són 80 quilòmetres que separen l'Atlàntic i el Pacífic, podria ser una solució puntual, però no pas estable. I parlant encara de temperatures i de la sequera i dels efectes que té a la vida diària, les temperatures també altes dels últims dies i setmanes estan començant a tenir conseqüències greus al Pirineu. El desgel està liquidant les futures reserves d'aigua i algunes estacions d'esquí que pràcticament no els queda neu, amb l'afegit que gairebé no en poden generar. És el cas d'indrets com Vallter, al Ripollès, on no s'ha baixat per sota dels 0 graus en cap moment durant dues setmanes. De fet, en algunes ocasions la mínima ha estat pròpia de la costa. El 25 de gener els termòmetres no baixaven dels 7 graus positius ni tan sols de matinada.
Segons dades del Meteocat, el gener ha deixat anomalies de més de 3 graus per sobre del que tocaria l'alta muntanya. De fet, que les temperatures siguin tan altes que no es pugui fer neu és un extrem en ple hivern que té molts pocs precedents. Ho ha explicat a RAC1 el director de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat, Toni Santmartí.
La Molina, com bé sabeu, va començar l'any 85 amb el tema de producció de neu. Com a molt, 2,
3 anys ens ha passat que haguem estat un mes sense poder produir neu. 2 o 3 vegades. No ens ha passat més.
La majoria de les estacions, però sobretot les del Pirineu més oriental, han hagut de rebaixar el preu dels forfets perquè la manca de neu no permet obrir moltes pistes. També estan notant menys afluència de visitants.
Preguem 9:15 del matí en el dia que parlarem d'una qüestió que arrenca demà amb molt d'interès. Demà arrenca un dels judicis de l'any a l'Audiència de Barcelona. Serà el judici a Dani Alves, que s'asseu al banc dels acusats per agressió sexual. L'exjugador del Barça ja fa un any que està en presó preventiva, esperant aquest judici, aquest moment. Judici que serà públic, però amb moltes limitacions a l'hora de gravar imatges o so per protegir la identitat de la víctima. Les acusacions estan convençudes que hi ha proves més que suficients per condemnar Dani Alves i la defensa, tot i demanar-ne l'absolució, ja ha preparat el terreny per possibles rebaixes de pena. Ho seguirà tot plegat al cap de Societat de RAC1, Benet Iñigo.
La víctima va denunciar l'agressió immediatament després i això ha estat clau en tot el procés, entre d'altres, per trobar proves en aquell lavabo del reservat de la discoteca Sutton de Barcelona. A més, des d'aquella nit la noia ha explicat sempre la mateixa versió, mentre que Alves ha anat canviant el relat. La seva última versió, que sí va haver-hi relacions però consentides, no la va fer fins que les proves ja ho havien demostrat. Una seqüència que li resta credibilitat i per això la defensa ja ha posat sobre la taula 2 possibles atenuants en cas de condemna. Reparació del dany, perquè ja ha reservat 150.000 euros per una indemnització i que anava begut, un fet que s'haurà de demostrar al judici. Un judici que totes les parts volien fer a porta tancada, sense que ningú el pogués seguir fora de la sala. Però el tribunal creu que això és excessiu. Només es farà a porta tancada la declaració de la noia, a qui els jutges han demanat que ningú anomeni pel seu nom, sinó que s'hi refereixin com la denunciant. A més, està prohibit enregistrar imatges o vídeos de testimonis, pèrits ni del mateix Alves per minimitzar la revictimització. A Alves li demanen entre 9 i 12 anys de presó. Això, si no hi ha un acord d'última hora, que tothom nega hores d'ara, però que encara no es pot descartar.
Doncs seguirem aquest judici de Dani Alves. D'aquí una estona trucarem al Valentí Íñigo per veure com està la situació. Mentrestant, un grup d'opositores als bombers denuncien haver-se sentit molt incòmodes en les proves mèdiques on es van haver de treure els sostenidors. Segons ha avançat CERC Catalunya, ha passat durant les darreres oposicions del cos. Des del Departament d'Interior diuen a RAC1 que l'examen mèdic el portava una empresa externa, però que ja estan treballant per si cal depurar responsabilitats.
Per tot plegat, animen a totes les possibles afectades a denunciar-ho i asseguren que no hi haurà cap represàlia perquè totes les proves ja s'han fet i les notes estan publicades. Les afectades, que s'han volgut mantenir a l'anonimat, han denunciat les males pràctiques a través d'una carta. En concret, es queixen perquè els van fer treure els sostenidors mentre els estaven fent un electrocardiograma, que és una prova per examinar el cor que d'entrada no requereix haver de treure-se. Els fons del Departament d'Interior asseguren a RAC1 que aquestes proves les feia un metge extern, però que no descarten actuar contra l'empresa responsable.
I atenció al que us avança RAC1, es reforça la seguretat dins els centres de menors tutelats de la Generalitat després dels casos de sustracció de canalla a Lleida en les últimes setmanes. L'últim cas va ser el d'un pare que aquesta setmana ha sustret el seu fill amenaçant a punta de pistola el personal del centre de Torrevicens. El sindicat CESIF ja ha demanat una revisió urgent dels protocols per mirar de protegir tant els infants com els treballadors. Doncs bé, els Mossos d'Esquadra i la DGAIA, que és la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, ja han posat fil a l'agulla, a Giró.
Fons del Departament de Drets Socials defensen que la sustracció de menors tutelats per la DGAIA és un fet absolutament puntual. Tot i això, després dels diversos casos dels últims dies, tots a les Terres de Ponent, treballa conjuntament amb els Mossos per incrementar la seguretat als centres. La Central Sindical Independent i de Funcionaris recorda que no és la primera vegada que generen aquest tipus de conflictes, especialment assenyalen quan els infants passen a mans de famílies d'acollida. El seu president provincial, Modesto Berciano, n'ha parlat a RAC1.
Els progenitors, moltes vegades, no estan d'acord en traspassar aquests menors a famílies d'acollida i això, pues, evidentment, genera molts problemes i això s'ha de revisar. Es va consumar l'intent i se va emportar el menor. Fins ara no havia passat amb aquesta freqüència. Si aquests casos continuen, evidentment, el que reclamarem és un major control i després un estudi per part de la Generalitat per saber per què estan augmentant aquests casos.
Alerta que caldrien millores als sistemes de seguretat i als accessos on hi ha portes amb deficiències importants. També reclama suport psicològic als treballadors que han patit aquest tipus de situacions.
I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Policia Espanyola han desmantellat a Figueres un entramat criminal que es dedicava a regularitzar la situació administrativa d'immigrants de forma fraudulenta. Hi ha 58 detinguts que s'haurien embutxacat, atenció, 350.000 euros aprofitant la situació vulnerable de les víctimes.
També hi ha 50 persones identificades. La policia calcula que la xarxa hauria estafat a una setantena de víctimes. El centre d'operacions era una gestoria que captava ciutadans estrangers en situació irregular. Els afegien a contractes de treball falsos o unions de parelles de fet fictícies perquè poguessin demanar la residència. Per fer-ho, els cobraven entre 3.000 i 5.000 euros. Els arrestats els investiguen per delictes de falsedat documental i contra els drets dels ciutadans estrangers.
I Barcelona, la policia ha desmantellat un grup de pirates informàtics que havien enviat més d'un milió d'SMS fraudulents i van aconseguir-hi, a través d'això, un botí de 52.000 euros.
Els missatges es feien passar per empreses de repartiment i demanaven a les víctimes que paguessin taxes duaneres per rebre un paquet. Hi ha 3 detinguts a Barcelona, però els missatges els van enviar fent servir els telèfons d'una empresa de la Corunya. De fet, la policia va començar a investigar arran de la denúncia d'aquesta empresa gallega. La investigació continua oberta i la policia no descarta que hi hagi més perjudicats.
I un veí de Manlleu de 41 anys va morir ahir al matí en un accident de trànsit a Sant Bartomeu del Grau, a Osona.
Va passar a l'eix transversal en sentit Manresa. Per motius que s'estan investigant, el cotxe que conduïa la víctima va sortir de la via. Al vehicle hi anava una persona més que va quedar ferida menys greu i la van traslladar a l'Hospital de Vic. Des de l'1 de gener han mort 12 persones en accidents de trànsit a les carreteres.
Deu minuts i a les 9 del matí i encara un parell de punts en plana internacional. A París, les autoritats desvinculen el terrorisme de l'atac que hi va haver-hi ahir al matí al centre de la ciutat en què un home va ferir a ganivetades fins a 3 persones. Una d'elles en estat greu però estable. Va passar a l'estació Gare de Lyon, on durant tot el dia s'hi va mantenir un fort dispositiu policial.
L'atacant, que ja està detingut, va calar foc a la seva motxilla i va atacar diverses persones amb un ganivet i un martell. De moment es desconeix quin va ser el motiu dels apunyalaments i la causa està oberta per intent d'homicidi. Tot i això, la investigació tot just acaba de començar i la policia no descarta cap hipòtesi. L'atac va passar a primera hora del matí i va causar retards durant hores a la majoria de trens que sortien i arribaven d'aquesta estació de París. La Gare de Lyon és l'estació terminal dels TGV, entre d'altres que surten de Barcelona cap a la capital francesa.
Mentrestant, els carrers de moltes ciutats d'Alemanya, entre elles la capital, Berlín, es van tornar a omplir ahir de nou de manifestacions de rebuig a l'extrema dreta i a la xenofòbia, una espurna que va encendre una investigació periodística que va revelar fa uns dies una reunió entre membres del Partit Alternativa per Alemanya, que és partit d'extrema dreta, amb empresaris i amb grups neonazis per planificar la deportació massiva de migrants. Part de la societat alemanya ha reaccionat i s'estan produint molts actes de protesta. De fet, la intenció dels organitzadors és anar sortint al carrer al llarg dels pròxims mesos. Més detalls des d'Alemanya. Corresponsal de RAC1, Laura Ruiz Trullols, bon dia.
Bon dia. Nova protesta multitudinària a Berlín contra l'extrema dreta. 150.000 persones, segons la policia, i 300.000, segons els organitzadors, que tenen l'intenció de tornar-hi les pròximes setmanes. Diuen que no volen que hi hagi cap dubte que són molts els qui s'oposen a la xenofòbia. Els assistents es van agafar les mans i van formar un cercle al voltant de l'imponent edifici que acull el Parlament Federal. Com deia el lema de la manifestació, "Nosaltres som el tallafocs", volien representar què pot fer la gent per protegir la democràcia. Des de fa 3 setmanes, milers d'alemanys han sortit als carrers de manera massiva i pacífica. La revelació periodística d'una reunió de diferents partits i grups d'extrema dreta va encendre les alarmes, sobretot perquè hi era el partit Alternativa per Alemanya, que continua com a segona força a les enquestes electorals.
I 2 apunts més en plana internacional, una que ens porta fins a Irlanda, on el Sinn Féin ha fet història i lidera per primer cop el govern d'Irlanda del Nord. Des d'ahir, Michelle O'Neill és la nova primera ministra de l'executiu autònom nord-irlandès. El Partit Nacionalista, antic braç polític de l'IRA, va guanyar les eleccions anticipades del 2022, però fins ara no havia accedit al poder pel bloqueig polític del DUP, el partit dels unionistes britànics.
Durant 2 anys han mantingut el boicot en protesta pels acords del Brexit i també per impedir l'accés al poder del Sinn Féin. Ara, però, han arribat a un pacte i tots dos partits comparteixen govern. Michelle O'Neill celebra que s'hagi desencallat la situació, assegura que Irlanda del Nord entra en una nova etapa amb aquest govern. També formen part de l'executiu el partit Aliança i el partit unionista de l'Ulster, tercer i quart a les últimes eleccions.
<t'en> Mentrestant, Turquia multiplica els esforços per recuperar la normalitat a la zona devastada pel terratrèmol de l'any passat. Dimarts farà un any just d'aquells fets, una catàstrofe que va provocar, segons dades oficials, 60.000 morts en territori turc i també a Síria. A Antioquia, una de les ciutats més afectades, s'estan construint edificis per les famílies que continuen malvivint un any després en contenidors i campaments de tendes. Ens ho explica des d'allà la corresponsal de RAC1 a Turquia, Anna Montrabeta. Anna, bon dia.
Bon dia. Un any després encara continuen les obres de demolició de retirada de Rum. Antioquia és una de les ciutats més danyades pels sismes i són pocs els edificis que es poden tornar a habitar a la zona cèntrica. Els que queden en peu són revisats per enginyers civils i són els propietaris els que han de pagar la majoria de la reconstrucció. El Suleiman és fill de la zona i des de després dels terratrèmols que treballa de paleta restaurant els edificis.
Un enginyer ve cada matí, comprova la feina i marxa. Per exemple, ara estem fent aquesta obra. Fa una setmana que som aquí. Estem fent la demolició i la neteja. Al cap de 2 o 3 dies iniciarem la construcció dels murs danyats. En una setmana, quan acabem, vindran altres professionals.
Els propietaris dels edificis totalment col·lapsats, el govern els oferirà un nou habitatge construït per Toki, la constructora estatal. La meitat del pagament anirà a càrrec del govern i l'altra del propietari, amb l'opció de demanar un crèdit governamental. Als llogaters no se'ls ha ofert cap alternativa. De moment, molts seguiran vivint als camps perquè no poden accedir als preus dels pocs habitatges que es consideren segurs.
5 minuts i les 9 del matí, i avui, que és dia 4 de febrer, és el Dia Mundial contra el Càncer. Atenció a aquesta dada. Els experts preveuen que a la llarga un 30% dels càncers es podran tractar amb vacuna. Tot i que els estudis que s'estan fent en aquesta direcció encara són en fase inicial, veuen viable que d'aquí 6 anys, el 2030, ja n'hi hagi de vacunes per algun tipus de pacients. Serien vacunes personalitzades que funcionarien com les que hi ha ara per tractar qualsevol mena de virus. És a dir, que ajudarien el sistema immunològic a detectar l'alteració i a trobar els mecanismes per eliminar-la. A més, segons ha explicat a RAC1 el director de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, Josep Tabernero, també s'estan investigant vacunes per prevenir la malaltia.
S'estan desenvolupant vacunes preventives. En quina població? Pues en població d'alt risc, és a dir, a persones que tenen síndromes hereditaris, no? Que hereden gens que estan alterats.
Els científics que es dediquen a combatre el càncer diuen a RAC1 que aquesta tecnologia obre un potencial sense precedents al camp de l'oncologia, Marina Arbós.
Els càncers en què els estudis estan més avançats són el de pàncreas i el de melanoma, però els experts creuen que d'aquí a uns anys també hi haurà vacunes per altres tipus. Sigui com sigui, de cara al 2030 apunten que ja se'n podran tractar vora un 3%. N'ha parlat a RAC1 Josep Maria Piulats, oncòleg mèdic de l'Institut Català d'Oncologia.
Probablement el 30% dels càncers es podrien tractar en un futur amb aquestes abordatges terapèutiques.
El 2030, no aquest 30%, probablement el 3%.
Seran vacunes personalitzades amb noms i cognoms i enfocades a pacients que ja tenen la malaltia. Ho ha dit a RAC1 el director de l'Institut del Càncer, Aleix Prat.
Que en el 2030 puguem tenir una tecnologia en base a vacunes personalitzades en algun tipus de càncer, podria ser, i en alguna indicació concreta, pues sí, ho veig possible, però clarament no hi haurà una vacuna per tothom, sempre serà, no, en un subgrup de càncer, en un lloc concret.
Els estudis fets fins ara s'enfoquen a persones que han tingut un càncer molt localitzat i que s'ha detectat a temps. L'objectiu de la vacuna, que normalment s'haurà de combinar amb altres tractaments, és evitar que a la llarga reaparegui i que, sobretot, no es produeixi una metàstasi.
2:30 a les 9, i abans d'entrar a l'àmbit cultural, que avui està farcit, un apunt per dir-vos que des d'avui torna a ser possible fer tot el trajecte de la R3 de Rodalies en tren, després de 4 mesos d'obres. Ara bé, segons ha pogut saber RAC1, els trens trigaran uns 5 minuts més a fer el trajecte abans de les obres.
Això és perquè hauran d'anar més a poc al tram on s'han fet aquests treballs, sobretot entre Granollers, Parets i Mollet. En alguns casos puntuals, el trajecte s'alentirà fins a 10 minuts respecte abans de les obres. De mitjana, un tren de la R3 ara trigarà 1:21 per anar de Vic al centre de Barcelona. Amb la recuperació del servei de trens, queden anul·lats tots els autobusos que durant aquest temps han fet el trajecte directe des de Centelles i la Garriga fins a la capital catalana.
I vull recordar-vos que avui és 4 de febrer, però aquest divendres, dia 9 de febrer, RAC1 posa de nou rodes, en aquest cas a la ràdio.
El 9 de febrer, RAC1 on tour.
I és que divendres celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio per tot el país amb programes diversificats. El món a RAC1 amb el Basté al capdavant obrirà foc a les 9 del matí des de Lleida, des del Teatre La Llotja, com sempre, el primer que arriba, el primer que seu. Després, a les 12, la competència amb els Oscars i el Vostè Primer amb Marc Giró seran a Tarragona, a l'Aula Magna de la Universitat Rovira Virgili, al Campus Catalunya. A les 3 i fins les 6, el Versió RAC1 amb Antoni Clapés serà al Circ Històric Reluy, a Barcelona, escenari adequat per donar les bèsties del programa. programa. I a les 8, la cirereta final amb el 9C de la Ballonesta i el Tu diràs amb l'Aleix Pariser des del Centre Cultural La Mercè, a Girona. Però això no és tot. A RAC1 busquem l'oient que més en sap de ràdio i per això divendres obrirem el concurs del segle amb l'Edu de Batlle i amb el Xavi Puig anant cadascun d'aquests punts, o sigui, faran una quilometrada important des de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona per trobar el millor oient de ràdio de Catalunya. A cada demarcació es classificarà un oient per la gran final que farem dimarts, dia 13 de febrer, el versió RAC1. Això, aquesta competició, us ho podeu inscriure entrant al formulari que tenim penjat al web rac1.cat. I ara, si en àmbit cultural, avui és la gran nit del cinema català amb l'entrega dels Premis Gaudí, una gala que comença a les 10 de la nit al Fòrum de Barcelona i que reunirà el millor, la flor i nata de la indústria en un any de reconeixement internacional pel cinema català. La pel·lícula amb més nominacions és Creatura.
Què és això, tia?
Articària.
Pel·lícula d'Helena Martín, que parteix com a favorita amb 15 nominacions, entre elles millor pel·lícula, guió, direcció, millors actuacions, Oriol Pla, Clara Segura, Àlex Brendemühl, i també actriu revelació per Clàudia Malagelada.